l'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia.
Què tal, Joan? Bon any.
Bon any, igualment. Clar, és que, mira, saps què passa? Que tinc aquí el guió... O sigui, el Nil Via, que fa, crec que fa uns dies va dir aquí qui mana de veritat és en Nil Via, no?
Exacte, això és veritat.
Doncs mira, jo et faig la pregunta, però que sàpigues que la pregunta està, és la primera pregunta que em fa el Nil Via aquí.
I que tu no l'assumeixes.
Jo no l'assumeixo de cap manera.
Vale.
Jo només la dic com a robot.
Vale.
Diu, Maica Navarro, bon dia, com va anar el cap d'any? Vas respectar les normes?
Ostres, no només vaig respectar les normes, sinó que vaig estar... patrullant la ciutat de Barcelona amb un inspector de la Guàrdia Urbana i dos guàrdies urbans, l'Enrique i l'Osman, i l'inspector Márquez, i d'allà va sortir un reportatge fantàstic que tots els oients poden recuperar a La Vanguardia. O sigui que vaig respectar les normes, a més, tutelada per tres uniformats que, com altres centenars, van estar milers a tot Catalunya i a tot l'Estat, van estar intentant que allò, que tot anés amb normalitat. S'ha de dir que gairebé a tot Catalunya va anar molt bé, a Barcelona, i amb aquesta excepció d'aquesta rave que ara mateix continua, de fet.
Ara en parlarem, però deixa'm seguir amb el guió de Nil Via, que digues. Insisteixo que no firmo.
Vale.
La següent pregunta és... de Nil Via per Maica Navarro és: algun desig inconfessable per al 2021?
Algun desig inconfessable. Tots els meus desitjos són confessables.
Ell entra a matar amb la seguretat que no et farà la pregunta.
Sí, sí. En els meus desitjos inconfessables no entra Roger Escapa, això ja li adverteixo al Nil perquè no hi hagi dubtes. Ja he decidit que aquest any tota la meva relació extralaboral amb el Roger queda absolutament... tancada. O sigui, hi ha tots els oients que esperen...
És que l'Escapa s'ha centrat molt, eh?
Que esperen amb Manalé aquests primers minuts de la secció en el que una cinquantona quasi babeja pel ventanyero, doncs això s'ha acabat. O sigui, ara li farem patir i o em ve una mica darrere o no tindrà peixet.
Doncs,
i
si
cap
ens
desig
escoltant...
més, no, bàsicament no. Bueno, com tots, no? Anar al gimnàs, menjar menys, perdre 20 quilos, tenim més sexe i més bo, bueno, bàsicament lo normal, viatjar molt més, viatjar amb els meus amics i recuperar totes les abraçades que no he donat en el 2020, que jo som molt de tocar.
Doncs crec que algunes de les coses que ens dius encara ens obligaran a esperar-nos una mica, perquè realment, vaja, amb tot el que estàvem parlant amb la tertúlia, a mi l'entrevista que li hem fet en el doctor Salvador Massip,
ja.
És de... Per dir-ho així ràpid, m'ha tallat el rotllo, perquè jo realment era dels que estava pensant l'estiu ja serà bastant
marxar.
Normal, té pinta que no.
De que no.
Per qui tot això no té cap efecte, ara ho deies, és per aquesta gent que estan de rave a Llinars del Vallès, aquesta festa que ja fa 33, 34 hores que s'allarga com a mínim, si és que comencem a comptar que van començar a celebrar-ho per les campanades, que suposo que s'hi van posar una mica
abans. Efectivament. Ara hi vaig, ara quan acabi la secció amb el company, amb el Llibert Teixidor, que és el fotògraf de La Vanguardia, ens hi acostarem.
A treballar.
Sí, de fet, recorda que hi ha un dispositiu de Mossos, això no sé si és del Nil o és teu, hi ha un dispositiu de Mossos que ja impedeix l'entrada de qualsevol, tot i que hi ha gent que assegura que han aconseguit com una sortida, o sigui, havien aconseguit com una sortida secreta o fora dels ulls de la policia local de Llinars i del dispositiu de Mossos, i havien aconseguit arribar no sé on a comprar més beguda, o sigui, que havien aconseguit alliberar com un pas.
Un corredor humanitari.
Un corredor humanitari, exacte.
S'està criticant molt l'actuació de la policia davant d'aquesta rave. La gent es pregunta com és que s'ha deixat fer, com és que no s'ha parat abans. Mossos ha explicat aquests criteris d'oportunitat i congruència, que són les paraules que es fan servir habitualment en actuacions d'antiavalots.
Jo crec que Mossos no ha estat comunicativament a l'hora d'explicar el que estan fent, perquè evidentment la gent no ho entén. Pel que jo he pogut parlar amb responsables policials, el que s'entén és que en aquests moments tenim un número indeterminat de persones a l'interior de la nau que porten, que estan doncs, com estan, i que en una situació de pandèmia sanitària és una irresponsabilitat deixar-los anar així lliurement sense un control. Si hagués entrat, evidentment, clar, s'ha plantejat que no hi havia força. Jo crec que aquí la clau ha estat haver-lo evitat en el primer moment.
O sigui, però parlàvem fa una estona
amb el comissari.
Amb el comissari i amb l'alcalde de Llinars del Vallès,
sí.
que ens deia que el primer que van fer quan van detectar que hi havia aquest intent d'arribar en aquesta nau abandonada per fer aquesta festa va ser primer interposar un cotxe policial, però que vaja, que van arribar, ell ens deia, en cascada, que anaven arribant camions, que fins i tot havien tret aquestes barreres New Jersey, que vaja, que són aquestes pilones de formigó que ho havien retirat i que la policia havia hagut de pràcticament retirar-se perquè si no els hi passaven per sobre. No?
Bueno, doncs fiques més força, fiques més efectius, és a dir...
Pot haver-hi, perquè també s'ha especulat, si pot haver-hi hagut algun problema de que hi hagués massa efectius, per exemple, destinats al tancament de la Cerdanya, del Ripollès?
Això he llegit en alguns... No sé que exactament quin ha estat el dispús... O sigui, és a dir, és veritat que Mossos té en aquests moments molts efectius de Brimo, especialment, antiavalots destinats a complement... I des de més, des de que es va aplicar, que és el 21 de desembre, si no vaig errada, el confinament de les dues comarques de la Cerdanya i el Ripollès. I allà implica tancament d'entrada i sortides i implica en tres torns 24 hores un gran número d'efectius i evidentment doncs segurament tens allà força, però bueno, tens també arros, tens l'arro de Metronor, tens també l'arro de Barcelona i és veritat que en simultàniament hi ha tot un seguit de serveis i no podies tampoc deixar la resta del país sense efectius, però bueno, evidentment jo crec que aquí segurament ha hagut no es va valorar com convenia què implicaria aquesta ref, la quantitat de gent que podria arribar-hi, tot i que hi havia uns precedents i que l'alcalde us va explicar que no era la primera vegada. En qualsevol cas, el problema està ara. Per què no entren els Mossos?
Perdona, Maica, és que per el que ens explicava l'alcalde, està bastant estudiada la maniobra, perquè aquí tens una nau industrial, una nau que està
abandonada,
que està a prop de l'autopista, de l'AP7, per tant, de l'artèria d'accés al país i que et permet comunicar-te molt ràpidament, que, a més, ens deia l'alcalde, ha anat canviant de propietat i que està ara mateix en mans d'una empresa, crec que ha dit d'una empresa italiana en concurs de creditors, o sigui, vés a buscar algú que et posi alguna denúncia, i que ells realment no havien detectat res. També deia que les convocatòries s'havien mogut per l'internet profund, per la Deep Web,
I que
per ells la primera notícia és hi ha molts camions i moltes autocaravanes en una carretera comarcal que normalment passa algun cotxe que va a una casa de pagès.
Vale, doncs un cop tens la rap, la gent es pregunta per què no entra la Brimo i per què no entren fins i tot els tants i els foten fora. Bueno, doncs tu també ho parlàveu, mira el que està passat a França i que ha decidit França al final amb la rep que tenen de més de 1.000 persones. Esperar, per què? Doncs perquè tu no pots deixar anar amb absoluta impunitat sanitària, entre cometes, a tot un seguit de gent que ha estat allà convivint en aquell espai sense mesures de seguretat amb un virus que corre, i el que han fet, i tot i que és cert que la gran majoria dels participants ni tan sols viuen a Catalunya, perquè gairebé, bàsicament, per les matrícules dels vehicles, és matrícules alemanes, italianes, franceses, i segurament hi ha molt poca gent d'aquí, no pot ser tan irresponsable de deixar escampar un virus i n'hi ha. Què està esperant Mossos? Bueno, doncs que en algun moment el Departament d'Interior millori la seva comunicació interna i externa amb el Departament de Salut i es munti un dispositiu que no només pot ser policial perquè tota aquella persona que surti d'aquella nau es confirmi amb un PCR o amb un test d'antígen si és positiu o no és positiu i es decideixi, en cas de que sigui positiu, com s'aïlla i on s'aïlla. I tota aquesta envergadura doncs requereix un temps. I clar, ens plantegem fer-li un test positiu amb un senyor que porta més de 30 hores aguantant el musicón i evidentment no és amb aigua del Carme. Doncs, bueno, doncs no és fàcil. En aquests moments l'estratègia de Mossos és, bueno, estar allà aïllats, tot aquell que surt, a més de la denúncia, que imagino que la denúncia amb ell tindrà l'efecte que té, doncs, jo no sé, res, però com a mínim anem a assegurar que, no, que en cas de que hi hagi hagut un contagi no s'escanvi. La resposta que us ha donat Salut, heu trucat, és que no els hi consta cap positiu. No, ho ha dit el comissari.
El comissari Boneta, el que ens ha dit avui a les 8 del matí a l'informatiu del suplement, és que estaven treballant amb aquest protocol amb el Departament de Salut per saber com havien de gestionar aquestes persones que estan en aquesta nau. De fet, també fa una estona el doctor Salvador Massip ens deia que el més congruent seria que tots fessin quarantena, però clar, no sé com obligues aquesta gent a fer quarantena. I per cert, també ens ha dit el comissari Boneta que si no hi havia, diguéssim, una fi de la rave voluntària avui, no sé, una desconvocatòria, que el desallotjament seria avui. Dius que vas cap allà, no sé si tens informació de quan ha de ser aquest desallotjament.
No,
si serà
i
aquest...
em diuen que va per llarg, perquè el que volen Mossos és intentar arribar arribar a una entesa amb Salut i que els digui de la manera de procedir.
O sigui, el que estan esperant és a tenir aquest acord entre els dos departaments.
Sí, bueno, consensuar una estratègia, que no sigui només una actuació policial. Jo entenc que no hi ha més de 200 persones de Salut Xau, 200 persones no ha de ser complicat. També el comissari Boneta, que és el comissari que està de torn avui a tot el cap de setmana a Mossos, ha de garantir la seguretat sanitària dels seus agents. Clar, aquí pensem que és molt fàcil. Vinga, va, cap a dintre. Bueno, escolta'm, segurament no serà un desallotjament fàcil, segurament hi haurà contacte físic, i tu tens agents de la Brimo, de l'Arro, de Seguretat Ciutadana, que també volen una garantia i que els comandaments han de garantir la seguretat sanitària dels seus agents. I dius, bueno, escolta'm, doncs anem a veure. En aquests moments, val, estan incomplint. És una barbaritat, però... allò que està passant allà dintre no està afectant a la seguretat de la resta de,
no, mentre estiguin allà dins,
de la gent.
El risc,
o sigui,
ja s'ha produït.
El cas de cara, per tant, quan la gent diu és un escàndol, és un escàndol, i el gremi de discoteca és un escàndol, val, d'acord, tot això és un escàndol, però bueno, no anem a intentar que l'escàndol després no sigui més gran. O sigui, ara el problema és un escàndol perquè hi ha una pandèmia sanitària. Ostres, si entrem per una porta a la Brimo i deixem una porta oberta perquè marxin per una altra, no seria una responsabilitat també deixar-los escampar en cas de que hi hagi un positiu? Potser després descobrim que un excés d'alcohol fa immune al coronavirus.
Bueno, home, no sé. Això seria una manera d'immunitzar-nos col·lectivament que també deixaria la seva empremta. A 10 i 20 seguirem molt pendents de què passa al llarg d'aquest matí a Llinars del Vallès. De fet, ara mateix el company d'informatius el Vicent Mifsud està anant cap allà, o sigui que també podrem connectar amb ell d'aquí una estona perquè ens expliqui quina és la situació, perquè ahir a la tarda semblava que s'havien de dispersar o que s'havia d'acabar, diguéssim, d'una manera més o menys pròxima, però...
S'ha de dir que els pocs que han parlat dels que hi són a dins...
Que ja... també està de tenir ganes, de sortir per la tele i dir, ui, sí, estic aquí dintre petant-ho.
Estan dient que ells, la seva... O sigui, que ells, la idea era estar allà fins diumenge al vespre i que no tenen cap intenció de sortir voluntàriament. Clar, és veritat també que Mossos ha enviat cap allà el seu grup de mediació, que també, imagina, posa't a mediar amb algú que porta, doncs allò, 30 i pico d'hores ballant amb música electrònica. Hi ha moltes imatges que han circulat de l'interior i, a part que, no sé, s'ha de tindre... No sé, molt no és una festa molt agradable, diguéssim, no?
Vols dir que no ho veus net, diguéssim que...
No, exacte, aquesta és la paraula. No ho veig molt net. No,
molt bé, doncs no. Seguirem pendents
de... I fred, perquè van tots amb abric.
Van tots abrigats, sí. Bueno, segons com, millor, no? Menys contacte físic.
Bueno, sí.
Seguirem pendents de què passa en aquesta rave avui, però amb la Maica Navarro volíem parlar d'un altre tema. Maica, tu has estat mai al Perú?
Vaig ser una vegada i t'has de dir que és un país absolutament meravellós. Per visitar-lo és... Jo crec que és un dels viatges que recordo amb més carinyo i, a més, tinc el convenciment que aquí tornaré, perquè és un país gastronòmicament, i aquí es parla molt de la gastronomia peruana, és excepcional, però és un país ple de contrastes i té una selva, té un tram de l'Amazones que comença a Iquitos, que és la seva capital fluvial, que és excepcional. I recomano molt, teniu aquí el Xavier Moret. De fet, mira, el meu viatge al Perú va ser érem un grup i formava part d'aquesta expedició el Xavier Moret.
Això sempre demanem, és garantia.
Sí, l'heu de demanar que un dia us faci la l'explicació del viatge a Perú i que expliqui els 5 dies que vam estar navegant per l'Amazones des d'Iquitos visitant els poblats indígens de la selva. Excepcional. És un país molt, molt, molt recomanable.
Doncs avui amb la Maica Navarro parlarem d'un cas en aquesta hora negra que ens portarà fins al Perú. Tot bé? T'estàs ambientant per la...
Ah, sí. Hòstia, saps què estava pensant?
Normalment ens tallen els micròfons, però has deixat el micròfon obert. Catalunya ha pogut sentir com t'escuraves el coll.
No. Ara mateix havia tancat els ulls i estava a Perú. M'estava fotent un pisco sour i allà estava.
Doncs... Vaja, abans d'anar a Perú per aquest cas que ens explicaràs avui, crec que primer hem de passar per Elx, no? Hem d'anar al País Valencià. Allà hi ha una noia que és la protagonista de la història que ens portes avui, que es diu Patrícia Aguilar. Qui és?
Doncs la Patrícia Aguilar tenia en aquell moment 16 anys i era una noia, doncs, com es diu, normal, que vivia en una família normal, els pares amb un negoci familiar, un germà petit, unes notes excel·lents, o sigui, la filla que qualsevol tenir, que qualsevol família imagina que ha de ser una filla. La Patrícia, a més, excel·lent. Va tenir una relació molt, molt, molt estreta amb el seu oncle José, que era el germà de la seva mare, que el José era com el seu germà gran. Era una mena com la seva referència, l'ajudava amb els deures, l'ajudava doncs amb aquest període de l'adolescència complicat, i a l'oncle amb una malaltia, una pancreatitis aguda, o sigui, mor a més de manera molt dramàtica, en 3 mesos, una cosa fulminant, i amb ella la deixa absolutament traumatitzada. O sigui, de sobte el seu referent se'n va, i el que necessita és respostes per acabar d'entendre i gestionar què és el que li estava passant en aquest moment, recordem que tenia només 16 anys.
I llavors aquesta mort té un fort impacte en ella i això la porta a buscar doncs a...
Sí.
No sabria com dir-ho, a buscar algú que l'ajudi, que la guiï, i troba la pitjor persona.
Ella entén que en el seu entorn més immediat, els pares, que també portaven, evidentment, la seva pròpia pena per aquesta desaparició tan dura, doncs ella s'obsessiona amb l'amor i necessita ajuda de que algú li expliqui què està passant i que algú li ajudi també a interpretar tots aquests somnis que de manera gairebé reiterada en aquells moments està patint per la nit, i intenta buscar aquestes respostes a internet i busca per les xarxes, i de sobte es troba un dia en un fòrum que es diu Fòrum de la Interpretació, i allà escriu un missatge a veure si algú li pot ajudar, i allà doncs quina és la que li passa a la Patrícia, que té la mala sort de coincidir amb un individu que ja portava que era un depredador, que el que feia era buscar a les xarxes víctimes. Ell portava molt de temps actiu en més d'un centenar de webs, de pàgines, on buscava allò, buscava víctimes per allò que, a més, es feia passar com... Tenia múltiples personalitats, no? I ell allà, en aquest fòrum on va la Patrícia, ell doncs li explica que és una mena com de... Bueno, que és capaç d'interpretar amb un llenguatge pseudocientífic que és el que li està passant. I, bueno, doncs contacta amb ell, Patrícia, allò que aquest home li explica, ho comença a escoltar amb atenció, i s'inicia aquí una relació pràcticament obsessiva que va cada cop a més, que comença primer per WhatsApp, telèfon, i que fa que ella pràcticament tot el seu món el dediqui amb ell. A més, ell li assegura que, bueno, doncs que el món està... És al·lucinant, perquè fixa't, ell el que explica és que l'apocalipsi està molt proper, que hi haurà una epidèmia que fulminarà bona part de la humanitat, i que ells han estat els escollits per repoblar el món i que, per tant, ella és una de les elegides per participar en aquesta operació i ella absolutament entregada en cos i ànima amb aquest individu.
Clar, tenim aquí la Patrícia passant un moment molt dur, entrant en contacte amb la pitjor persona que es podria haver trobat en aquell moment.
Exacte.
Que li comença a explicar tota aquesta història que ens dius, i arriba un moment en què la Patrícia fa 18 anys, per tant ja pot sortir del país sense donar grans explicacions, li roba 6.000 euros al seu pare i se'n va cap al Perú a trobar-se amb aquesta persona que es diu Fèlix, no?
Sí, el Fèlix Esteban Manrique, del Perú, i que ja et dic que assegurava des de que havia conegut personalment el Dalai Lama, que havia llegit més de 5.000 llibres, doncs aconsegueix trencar tota emocionalment a la Patrícia, convertir-la en una mena d'esclava 24 hores, tot i la distància, i separar-la cada cop més del seu entorn social, d'amistats, familiars, i el món de la Patrícia és la seva habitació a la que prohibeix que entrar els pares. Ella, a més, l'home és molt intel·ligent, té nocions de la legislació espanyola, i aquest treball és constant durant aquests 2 anys. La Patrícia fa 18 anys, i el que hi planifica amb aquest individu, el Fèlix Esteban Manrique, l'ajuda a planificar el que ha de fer. Ella havia de robar 6.000 euros del negoci familiar dels pares de la Patrícia i explicar als pares que se n'anava un cap de setmana a casa d'un amic a celebrar un aniversari. Els pares fins i tot s'emocionen perquè diuen, ostres, per fi surt d'aquest cau, d'aquesta habitació en la que continua tancada, i el que fa és, sí, agafa i marxa, però no marxa cap en festa d'aniversari, sinó el que fa és marxar al Perú on estava aquest individu i on començaria el que havia estat una autèntica tortura durant aquests 2 anys fins que la van trobar.
Una tortura que explica la periodista Vanessa Lozano en el llibre, aquest llibre que tenim aquí damunt la taula, Hágase tu voluntat. Crec que podem saludar la Vanessa. Vanessa, bon dia, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Vanessa. Feliz año nuevo.
Feliz año, encantada de estar con vosotros.
Yo, deixa'm que es una mica centri a la Vanessa i la seva tasca. La Vanessa Lozano va arribar fa molts anys a la redacció d'Interviu com a becària, i allà va tenir la sort d'ella i la sort ells de coincidir amb dos dels millors periodistes de successos que tenim a l'estat espanyol, que és el Luis Rendueles i el Manuel Marlaska. Tots dos els hem tingut en aquesta secció parlant dels seus llibres, i quan va arribar aquesta joveneta amb moltes ganes de menjar-se al món, aparentment discreta, però per dintre amb tot un terratrèmol d'inquietuds, la van apadrinar, i ella va tenir, jo crec, la fortuna de viure i aprendre l'ofici de la mà d'aquests dos mestres, i per tant la Vanessa reprodueix molt bé tot el mecanisme i tot l'entendre que és el periodisme de successos, com li van ensenyar el Rendueles i el Marlaska. Arriba a la redacció Interviu la denúncia dels pares d'una nena d'ells que havia desaparegut i que sospitaven els pares que havia caigut a mans d'una secta. Ningú els hi feia cas, però la Vanessa, des d'Interviu, comença a fer els primers reportatges i durant tots els anys acompanya periodísticament, i estic segura que emocionalment, els pares i amb una tieta de la Patrícia, amb aquest acompanyament, que amb aquest final feliç que aconsegueix, i que tot aquest treball des d'aquest primer moment s'acaba reflectant en aquest llibre, Hágase tu voluntat, de l'editorial Al Revés.
Doncs, Vanessa, cuéntanos un poco, se nota que Maika te quiere, cuéntanos un poco cómo es la vida de Patrícia desde que llega a Perú y se encuentra con Félix, ¿no? Antes de este final feliz que ya nos avanza también Maika.
Bueno, pues Patrícia lo ha explicado muy bien, Maika. Patrícia se marcha de España completamente convencida de que va por un bien, ¿no?, a Perú, de que se va al lado del que durante año y medio a través de internet, pues, nos puede parecer una locura, pero durante un año y medio, no fue un año y medio de forma intermitente, con un parpadeo, sino que fueron casi 24 horas, día y noche, porque él controlaba absolutamente todo su tiempo de sueño, su tiempo de estudio, su alimentación. Le decía por internet incluso cómo debía depilarse, o sea, lo que es una relación tóxica desde el principio. Ella aprendió a hacerle caso en todo, siempre siguiendo unas supuestas normas que estaban por encima de ellos, ¿no?, por encima de las normas terrenales, y él se convirtió en su guía espiritual y también en una especie de novio, de pareja para ella. O sea, que ella se marcha no con un guía espiritual o con un líder de una secta, porque si las sectas, o sea, si vinieran directamente y nos contaran que van a, que van a abusar de nosotros, ninguno se marcharía, ¿no?, de casa, ninguno abandonaría a su familia. Él le cuenta una serie de milongas de una forma, como decíamos, muy lenta, muy bien trabajada, y ella se marcha convencida de que se va por un bien, de que se va a salvar el mundo, a salvar a su propia familia del inminente apocalipsis, y además se marcha con su pareja, completamente convencida. Cuando llega allí, no, o sea, de la noche a la mañana no se encuentra, a él no se le cae la careta de la noche a la mañana. Esto empieza, vuelve a ser un proceso muy lento, progresivo. Él la trata en un primer momento bien, le enseña Lima, la ciudad de Lima, la hace, pues casi tienen una vida, pues eso, durante una primera semana de turista, ¿no? Le enseña, van a restaurantes, le enseña la gastronomía peruana. Poco a poco, eso sí, esas pequeñas libertades empiezan a desaparecer. Empiezan a desaparecer siempre en pro de un bien superior, como decíamos, él siempre, como la familia de Patricia, aquí en España empieza a buscarla, denuncia su desaparición ante la policía. En medios de comunicación, tanto en España como en Perú, se hace mucho ruido, mucha presión, a pesar de que la policía poco o nada puede hacer, porque en España no hay una ley que pene el abuso de debilidad o la persuasión coercitiva, como si hay en Francia o en Luxemburgo, con lo cual los padres de Patricia desde el primer momento saben que poco pueden hacer, porque no hay un delito aparente que perseguir. Además, Patricia es mayor de edad, marcha cuando es mayor de edad, con lo cual, ante una desaparición aparentemente voluntaria, poco se puede hacer. Y bueno, en pro de esa, tu familia te está buscando, fíjate, empieza a esconderla, a aislarla cada vez más en Perú, y le presenta, Patricia se marcha y piensa que él no tiene, sí sabe que va a haber un grupo, que va a haber otras mujeres, pero no sabe que Félix Steven Manrique, el que para ella era su novio, su pareja, su guía espiritual, su apoyo fundamental, ya estaba casado formalmente con otra mujer allí en Perú, y además tenía hijos, tenía 4 hijos con ella, con otras mujeres. Eso no lo sabía. Cuando llega allí, él le presenta a estas otras esposas, él le llama a todas esposas, y Patricia tiene que acatar en un país diferente, habiendo liado, perdonad la expresión, la que ha liado aquí con su familia, habiendo robado 6.000 euros de su hogar, habiendo engañado a sus padres para marchar de casa, sin documentación, porque es lo primero que hace cuando llega Patricia a Lima, es quitarle la documentación porque dice que él le va a administrar el dinero y la documentación, que es mucho mejor, que él entiende de Perú, ella no entiende de las leyes y las normas de Perú. Y en ese contexto es cuando él empieza a inocularle de alguna manera la forma de vida que van a llevar a partir de ese momento allí junto a otras mujeres y otros niños en un grupo.
Toda la historia, Vanessa, la cuentas en este libro súper interesante, Hágase tu voluntad, que termina por suerte con un final feliz. Invitamos a todos nuestros oyentes a que se lean el libro para conocer la historia. No tenemos más tiempo, lo tenemos que dejar aquí, pero vaya, nos ha encantado saludarte hoy en este 2 de enero para iniciar el año con esta historia.
Vanessa, que tenemos una rave que nos ha comido la mitad de la sección, perdona. Yo ahora intentaré que la semana que viene Nil, sí, la semana que viene, escúchame, la semana que viene vuelves, ya está, lo acabo de decidir yo, en ausencia de autoridad,
mira,
o acabo de decidir
autoritat,
jo.
Que a l'escapa
la setmana
no
que ve tornes i acabem d'explicar, perquè jo crec que és molt important, i a més explicar quin va ser el paper dels pares, quina va ser el paper de la policia peruana, i per tant la setmana que ve tornes, Vanessa.
Doncs la setmana que ve, segon capítol d'aquest Hágase tu voluntat, amb la Maica Navarro i amb la Vanessa Lozano, ho hem de deixar aquí. Ara farem una miqueta de publicitat i després, Maica, coneixerem, et recomano que, mira, has d'agafar el cotxe per anar cap a Llinars, no? Doncs et recomano que tinguis la ràdio encesa, vaja, perquè sentiràs una història de superació d'aquestes que, ara que comença l'any, doncs dius, escolta'm, ens podem trobar davant de situacions duríssimes, però sempre, sempre, sempre hi ha la possibilitat de sortir-te'n, de trobar vies doncs per recuperar la vida normal, la vida que volem.
I tant.
El suplement amb Joan Bota.